Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
El drac ja no farà por, sembla ser. Ja no menja persones, sinó que devora llibres. I ja no treu foc, sinó que treu flames d'amor.
Aquesta és la representació gràfica del govern de la Generalitat per aquest Sant Jordi. En paraules de la mateixa consellera de Cultura, un drac que no fa por i que no menja persones, però sí xocolata. Aquesta diada, la segona d'Illa, com a president, recuperarà la tradicional xocolatada al Pati dels Tarongers, que no es feia des del 2011. A partir d'aleshores, es va deixar de fer com a mesura d'estalvi. L'any passat ja es volia haver recuperat, però va morir el Papa Francesc i el govern, que va decretar 3 dies de dol oficial, finalment la va suspendre. També els altres actes festius de Sant Jordi. Es tornaran a potenciar aquest any els actes religiosos, com Illa ja va fer també la seva estrena i que el seu equip anomena laïcitat positiva. I es torna a muscular la celebració de la Diada a Madrid. Sant Jordi ens fa millors, diu el lema del govern per aquesta Diada, que vol convertir Sant Jordi en una denominació d'origen, una indicació geogràfica protegida de la catalana manera de viure.
Sant Jordi és una nova ocasió per preservar la nostra manera de viure, per preservar el nostre model de societat que inclou a tothom, vingui d'on vingui.
Catalunya al dia.
És dimecres 8 d'abril, avui és el Dia Internacional del Poble Gitano i, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Aprofitant aquesta commemoració, sentirem Nayara Cortés. Ella és la secretària de l'Associació Dones Gitanes i Feministes Nous Camins a Tarragona.
I ens explicarà què suposa ser avui dia una gitana jove i els reptes que es plantegen com ara combatre l'abandonament escolar.
He de trencar aquest estigma i fer camí a les dones gitanes que hi haurà darrere meu, que diguin, podem trobar referents gitanos que estan a la universitat, que estan fent coses.
I entrarem en un dels laboratoris de tecnologia 6G més punters d'Europa, el TLUPC. Està repartit entre el campus nord de Barcelona i el del Baix Llobregat, a Castelldefels.
D'aquí en surten aplicacions per fer passar més ràpids els vehicles d'emergència o la detecció de les necessitats de les collites, ja sigui d'aigua o de tractament per fongs, per exemple.
I us donarem una bona notícia pel que fa a l'estat de salut dels nostres espais naturals. Un indicador de benestar mediambiental és la presència de ratpenats. Doncs bé, n'han trobat al Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser, a la comarca del Ripollès. I no una espècie, sinó dues.
Són d'orellut alpí i de rater de bigotis petit, que estan en perill d'extinció. I que hi siguin, segons els experts, és sinònim de tot això.
Prats on no s'ha tirat pesticides, a zones on les aigües no estan contaminades. La presència d'aquests animals sempre ens està donant la informació de que l'ecosistema està ben cuidat.
I segur que també us interessarà saber a què s'ha destinat l'herència d'un veí de la Garrotxa, de Sant Joan les Fonts, concretament. La seva finca es transformarà en un bloc d'apartaments destinat a persones autònomes, és a dir, que no siguin dependents, de més de 70 anys.
Volem que hi hagin uns espais de trobada comuns perquè fomentem que es puguin tenir espais de relació i disminuïm cada vegada més la solitud no volguda.
Els gestionarà l'Ajuntament, que és l'hereu universal. Al seu testament, aquest home, honorat, espigoler i ros, va posar com a condició que el seu patrimoni es destinés a benefici de la comunitat.
I ens fixem també en les carreteres. Com tenim el trànsit a aquesta hora? Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Cel. Doncs en general sense gaires problemes ara per circular. El punt més complicat el tenim a la P7 a Roda de Barà, direcció Girona, per un accident amb 1 quilòmetre més o menys de cua, i també hi ha intensitat per un vehicle avariat que talla la sortida de la C-17 a la Garriga, direcció Barcelona. A la resta, sense gaires problemes.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri continua la bonança amb temperatures que el Pla de Lleida poden fregar els 30 graus.
Bon dia, doncs sí, per aquí va el termòmetre. Avui un esglaonet més i es poden fregar efectivament els 30 graus. De fet, a gran part de Catalunya avui es preveuen màximes que aniran dels 22 als 27. Sempre les més baixes, a tocar del mar, aquí tot just 18, 19, 20 graus, i aquests gairebé 30, com molt bé deies, a l'àrea del Pla de Lleida. I demà s'estendran més. Per més indrets, aquests valors de 28, 29 i 30 de la Catalunya central ponent ja no serà un únic observatori. Els 28, 29 o 30 s'enregistraran a més punts i també el Pirineu un esglaó més. Sempre amb sol, Una mica de pols en suspensió i alguna boira costanera i algun núvol prim.
I també tindrem esports, com sempre, quan faltin 6 minuts per les dues del migdia. Montse Raya, què explicarem avui?
Doncs aquest partit Barça-Atlètic de Madrid anà a quarts de final de la Champions, que juga avui al Camp Nou, un partit sense Rafinha, De Jong, Bernal ni Christensen. És a partir de les 9 del vespre en la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, com sempre, des d'una hora abans. El Girona, el jugador Benat, diu adeu a la temporada. Estarà uns 3 mesos de baixa per una lesió tendinosa a l'isquiotibial de la cama esquerra. El Cadí la Seu juga aquest vespre un partit molt important de cara a certificar la permanència a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les urgellenques, amb només una victòria de marge respecte al descens, reben l'Encino Lugo a les 8 del vespre. I en voleibol, el Sant Pere i Sant Pau ja planifica la pròxima temporada a la Superlliga 2. Hi haurà canvis a la competició amb la creació d'un grup or amb un format més professional.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse durant el control central. És la 1 i pràcticament 6 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs va, ja escalfem motors per Sant Jordi. El govern recuperarà la tradicional xocolatada al pati dels tarongers. Ja ho volia fer l'any passat. La mort del papa Francesc ho va impedir perquè es van decretar 3 dies de dol i era una tradició que s'havia perdut des que el 2011 es va deixar de fer per un motiu d'estalvi. Aposta el govern per fer bo el drac de la llegenda. Amb tot plegat, la Generalitat ha presentat avui un extens programa d'actes que va de Catalunya al món passant, i aquí s'hi posa molt de pes, per Madrid. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha qualificat aquesta programació de transversal i plural i també ha destacat la recuperació, com deies, de la recepció tradicional amb la xocolatada de Sant Jordi, que no se celebrava des del 2011.
L'any passat ja la vam anunciar, que la recuperàvem dintre de la programació, però finalment la vam haver d'anul·lar perquè va coincidir amb el dol per la mort del papa. Aquesta trobada pretén acostar els principals protagonistes de Sant Jordi, editors, llibreters, escriptors i tots aquells que formen part de la cadena del llibre, amb la societat civil.
I ara també ens toca comentar el cartell. És un dels moments també més esperats. Va sortir fa uns dies el de l'Ajuntament de Barcelona i aquí la campanya institucional té com a protagonista el drac.
Amb dos cartells de la il·lustradora Cristina Daura. Són dues imatges molt acolorides, d'iconografia noucentista i també un toc irreverent en calafera, més amansida, ja no treu foc pels queixals, sinó roses i llibres. És el símbol de com la Diada millora la societat, segons Hernández.
És també una celebració del diàleg, de la diversitat i de tot allò que ens uneix. Jo penso que és una diada que ens fa sempre millors. Aquest Sant Jordi, el drac ja no farà por, sembla ser, ja no menja persones, sinó que devora llibres i ja no treu foc, sinó que treu flames d'amor.
Aquest drac promocionarà Sant Jordi amb una gran lona a la plaça de la Catedral de Barcelona i també a la plaça del Callao a Madrid.
Un drac, per cert, que el cartell és de color blau, eh? Té un punt també oriental en aquest sentit.
Blau, vermell, verd, colors intensos i forts.
Molt bé. Gràcies, Montse. Bon dia.
Bon dia.
Gelen, gelen, lungo negro mensau.
Avui és el Dia Internacional del Poble Gitano i el Parlament ha fet un acte institucional, com és habitual. Diverses associacions han denunciat la discriminació i les desigualtats que han patit i pateixen encara avui i han reivindicat l'esforç i la lluita per preservar la seva identitat i integrar-se a la societat. Victòria Santiago, de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya.
Durant molt de temps, ser gitano ha significat no tenir drets, no ser reconegut com a part d'aquesta societat. I tot i així, el poble gitano ha continuat endavant. I en aquest camí no farem ni un pas enrere.
El president del Parlament, Josep Rull, ha posat en valor el paper del poble gitano en la identitat de Catalunya.
La història del poble gitano és també i sobretot de contribució, una història de riquesa cultural i associativa. No es pot entendre Catalunya sense l'aportació de present i futur del poble gitano.
Doncs en una commemoració, en una jornada en què també es revisen els reptes que hi ha sobre la taula per a aquest poble, un d'ells combatre l'abandonament escolar i també millorar l'accés al mercat laboral d'aquesta comunitat. A Tarragona, l'associació Dones Gitanes i Feministes Nous Camins treballa en aquesta línia. La Clara Chavarría ha parlat amb la seva secretària, que és la Nayara Cortés, té 23 anys, estudia dret. Ara sentireu les seves opinions en aquest muntatge que ha preparat la Clara, muntatge musical de Xavier Espert.
L'associació Nous Camins aposta per animar les dones d'aquesta comunitat a estudiar i formar-se o acompanyar-les en la inserció laboral. Fan tallers, xerrades i s'ofereix assessorament legal.
Objectius de l'entitat.
L'associació va néixer per donar com uns referents de dones gitanes que estudiem, perquè som una associació tan feminista, principalment era pels estudis i per reforçar que les dones gitanes també podem ocupar espais en la universitat i, bueno, mica en mica estem lluitant per això.
El context cultural.
Tradicionalment, el paper de la dona gitana ha estat el de la cura de la família i la llar. Ara, però, sembla que això està canviant.
Més que per la cultura, crec que hi ha més dificultats a arribar a la universitat pel tema racisme que per tema cultural i masclista.
La creació de l'associació també va ser ben rebuda a la comunitat.
Hem patit cap signe de masclisme des de la pròpia comunitat gitana. Al contrari, tothom vol que la seva dona trenqui, que sigui una dona que es sent còmoda amb el seu treball.
Combatre estigmes.
El paper de l'entitat se centra més en combatre l'estigma i les situacions de racisme que diuen que encara es donen, entre altres llocs, a l'àmbit escolar.
Les dones gitanes no estudieu, les gitanes estareu treballant a puestos del mercat. Això et va afectant i creus que no arribaràs mai a res per el fet de ser gitana.
Abandonament escolar.
El govern ha anunciat mesures per reforçar l'educació i l'ocupació per millorar la situació del poble gitano. Cortés creu que és positiu, però suggereix que l'abandonament té a veure amb un context de racisme.
Els gitanos no tenim l'ADN que digui que no volem estudiar, no. Són persones igual que els altres. Si hi ha tant d'absentisme en una ètnia, als estudis hi ha algun problema que hi ha que veure des de la raïs i lluitar contra això.
Catalunya al dia.
I mig per arribar a un quart de dues. Seguim endavant. Carles Puigdemont i Jordi Turull faran una proposta per designar l'alcaldable de Junts a Barcelona abans de l'estiu. Això després que s'hi hagin postulat diversos aspirants i que la tria s'hagi hagut d'anar endarrerint. Jordi Corbalan.
En un col·loqui aquest matí, el número 2 de Junts ha volgut tranquil·litzar les veus internes que apressen la direcció a triar el candidat a la capital del país. Davant de dos dels principals aspirants, Jordi Martí i Josep Rius, Jordi Turull ha fet aquest anunci.
Sí, cara, és una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí. El candidat serà dels que decideixin els afiliats i les afiliades, militants i militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
Segons les fonts consultades per aquesta emissora, la proposta es farà les pròximes setmanes d'acord amb la Federació de Barcelona del partit, que l'haurà de ratificar. Des d'un primer moment, la cúpula de Junts ha volgut evitar unes primàries amb més d'un candidat, fet que ha endarrerit la decisió. D'altra banda, el número 2 de Junts ha estat taxatiu quan li han preguntat si li fa por que hi hagi una fuga de càrrecs locals de Junts cap a Aliança Catalana.
No, gens. El món municipal de Junts per Catalunya és molt robust. Nosaltres tenim 2.700 regidors, 334 alcaldes, i els hi ha anat a picar la porta a tots, però les conviccions que mouen a fer política la gent de Junts per Catalunya no té res a veure amb les conviccions i amb la política que defensen altres formacions polítiques. El PSC també pica la porta.
Sobre la irrupció als ajuntaments del partit de Sílvia Orriols en detriment de Junts, Turull diu que les enquestes li fan pessigolles.
Ara us parlem de l'empresa automobilística xinesa Chery, que avança en la seva implementació a Barcelona per introduir els seus models a Europa. El president de la companyia visita avui el nou centre d'innovació, està situat a Cornellà del Llobregat, i l'acompanya el conseller d'empresa Miquel Samper. Des de Barcelona, Joan García, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Situem perquè la gent pugui tenir una idea de quina importància té aquest esdeveniment que es fa avui.
D'entrada hem de dir que és una visita privada. Per tant, en les formes tot és molt discret i reservat, però fonts coneixedores de l'esdeveniment li atribueixen la màxima confiança en l'aposta que ha fet el gegant xinès per Catalunya com a porta d'entrada dels seus vehicles a Europa a través de la seva aliança industrial amb Ebro per fabricar des de la planta de la Zona Franca. Avui, el president de Chery i el conseller Samper visitaran el Centre d'Innovació de Cornellà i és una significació en el fons d'aquest compromís que va sortir de la visita que el president Illa va fer l'estiu passat a la Xina, va visitar Chery, i allà Chery ja va dir que instal·laria a Barcelona la seva seu per Europa.
Doncs aquesta escenificació, com bé deies, aquesta visita privada, però que no deixa de tenir aquest pes, perquè si ve el president de Chery és que això va endavant. I per cert que avui el govern ha fet balanç del primer any del seu pla d'impuls del vehicle elèctric. Com ha anat això, Joan?
Ha anat força bé. El nombre de matriculacions de vehicles electrificats es va situar l'any passat en un 24%, 9 punts percentuals més que l'anterior. S'han instal·lat 2.500 nous punts de recàrrega de la xarxa pública, fet que ha valorat així el conseller Santa.
No és només important el fet de que hi hagi més matriculacions, sinó que la xarxa doncs, estigui preparada perquè aquestes noves adquisicions doncs, puguin doncs, carregar-se en els llocs que siguin necessaris i que, per tant, la gent no tingui aquest neguit de dir no podré carregar el cotxe.
El pla s'ha executat per valor de 151 milions, 48 més dels previstos. També ha mobilitzat més de 100 milions en ajuts a la demanda de vehicles.
Entesos, gràcies, Joan. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Gestionar amb antelació el pas dels vehicles d'emergències, controlar el trànsit, detectar les necessitats de reg de les collites en temps real o d'aplicar-hi tractaments per fongs o paràsits, també el transport de medicaments amb drons, tot això són només alguns dels avenços que pot facilitar el 6G LabNet. És una xarxa autònoma experimental que comparteixen el campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona i també el campus del Baix Llobregat, situat a Castelldefels. David Àngela, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
A veure, explica'ns què és aquest laboratori 6G LabNet, que, si no ho tinc mal entès, és pioner a l'Estat i un dels més punters d'Europa, no?
Doncs sí, es tracta de la primera infraestructura de l'Estat que permet fer proves amb tecnologia 6G en condicions reals. Ve a ser un banc de proves, es tracta d'una xarxa de 32 quilòmetres de fibra òptica. Són els 32 quilòmetres que uneixen les dues seus universitàries i dotada de tecnologies híbrides 6G i 5G avançades al servei de la docència, de l'administració i de les empreses. Permet reproduir situacions en entorns reals combinant la intel·ligència artificial mitjançant una xarxa de comunicacions mòbils d'ultra baixa latència, és a dir, que transmet dades amb un retard gairebé imperceptible en mil·lisegons. Una tecnologia que ha de permetre, entre d'altres, millorar la seguretat al carrer dels més vulnerables. A José Antonio Lázaro és professor de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona, l'OPC, destaca l'aposta d'Europa per la seguretat viària col·lectiva en lloc de la privada.
Una seria la seguretat privada. Tu tens un cotxe molt bo i tu tens la teva seguretat perquè tens un cotxe car amb molts sensors. Europa aposta més per la democratització d'aquesta seguretat. Cada vehicle comparteixen aquestes dades de manera que és una seguretat compartida. Després es pot notificar warnings, alarmes, a tots els usuaris del carrer. Aquests com un vianant, una moto, una bicicleta, que possiblement no tindran ningun tipus de sensor, però que són els que més s'han d'aprofitar precisament de que tothom feia una conducció segura.
Per la seva banda, Ana Humbert, professora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicacions de Barcelona, destaca les virtuts i ens explica què és la FR2.
La FR2 és una nova banda de freqüències que és de més alta freqüència que tots els sistemes de comunicacions mòbils que estan funcionant avui en dia. Què suposa aquesta nova banda? Doncs que tenim uns canals més grans, tenim més ampla demanda, tenim més velocitat en aquesta nova banda de freqüència.
Les aplicacions arribaran també als quiròfans, aprofitant una xarxa molt ràpida per dur a terme les operacions remotes amb més garanties que fins ara.
Doncs això són alguns dels exemples d'aquestes aplicacions que pot tenir la investigació al CIG LabNet, aquesta xarxa que comparteixen els campus de l'UPC del nord de Barcelona i del Baix Llobregat a Castelldefels i que ens ha explicat en David Àngela. Gràcies, David.
Molt bé, bon dia.
Tornem a parlar, ahir us avançàvem, d'aquest mural reivindicatiu que van esborrar de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans diu que el tornarà a pintar. L'associació espanyolista Impulso Ciudadano va denunciar als tribunals que el mural suposava una falta de neutralitat en un campus universitari. Bellaterra, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Perquè recordem-ho, la pintada deia independència, socialisme i feminisme i feia 13 anys que era a la plaça cívica de la UAB.
Sí, el mural és el primer que es veia de front quan sorties de l'estació de ferrocarrils de la universitat. Ahir, després de Setmana Santa, la paret va aparèixer blanca. Impulso Ciudadano ho va portar als tribunals i està pendent de sentència. Com a mesura provisional, el jutjat que ho porta va ordenar al rectorat l'octubre de 2024 que tapés el mural amb una lona. La universitat ho va recórrer, però es va desestimar. Des de comunicació de la UAB expliquen que, per acatar, el mural s'ha tapat diverses vegades, però la lona sempre ha aparegut trencada. Argumenten que això és un cost econòmic elevat i que al final han decidit tapar amb pintura blanca el mural. Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans responen que el tornaran a pintar dimarts que ve. Aina Granell, portaveu.
No deixarem que se'n surtin amb la seva. Tornarem a pintar el mural els cops que calgui. Defensarem el mural perquè defensar-lo és defensar tot el que en representa. La memòria col·lectiva, l'organització estudiantil i la politització dels campus. Per lluitar per un futur millor.
El mural on es podia llegir independència, socialisme, feminisme feia 13 anys que, amb canvis, presidia l'entrada a la plaça cívica de l'Autònoma.
La 1 i pràcticament 22 minuts, la Generalitat organitza una trentena d'activitats per celebrar l'any Josep Irla amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
Josep Irla i Bosch fou nomenat president de la Generalitat a l'exili l'octubre del 1940, després de l'afusellament de Lluís Companys. Durant el seu mandat, Irla va mantenir viva la voluntat democràtica de Catalunya, la defensa de la llengua i denunciar la situació del país a nivell internacional. L'any 1954 va deixar càrrec per raons de salut i va ser succeït per Josep Tarradellas. El 1981, les seves restes van tornar a Catalunya per ser enterrades a Sant Feliu de Guíxols, on havia nascut.
Doncs durant tot aquest any i principis del que ve es donarà a conèixer la seva trajectòria amb una exposició itinerant. Es preparen també conferències, activitats a les escoles i un club de lectura. Barcelona, Joan de Castro.
Per tal d'honorar el 124è president de la Generalitat, s'ha preparat esdeveniments per donar a conèixer la seva obra. Les activitats tindran especial presència a les comarques gironines, que és on va néixer Irla. El conseller de la Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha recordat la importància de rememorar figures com la d'Irla.
Un país que s'estimi les seves institucions, que al capdavant són allò que ens aixopluga d'alguna manera a tots, una nació que s'estimi les seves institucions, no pot passar per alt la persona que en els moments més difícils va sostenir la legitimitat de la institució de la presidència de la Generalitat de Catalunya.
Josep Irla va encarnar la resistència institucional catalana en els anys més difícils del franquisme i va preservar la legitimitat de la Generalitat a l'exili.
Catalunya al dia.
Seguim en el judici que s'ha fet aquest matí a Lleida. Un home ha negat haver abusat sexualment de la seva neta de només 4 anys. El pare de la nena, que està acusat de no denunciar-lo, també nega aquests fets. En canvi, les tietes de la menor donen credibilitat al relat que va fer la criatura, així com les psicòlogues que la van atendre. Anem a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs les acusacions es basen sobretot en un dibuix que va fer la nena d'ella amb el seu avi i la descripció que en va fer. Tot i això, l'avi i el seu fill, acusat d'agressió sexual un i l'altre d'encobridor, neguen cap tipus d'abús. Sentim l'avi i el seu fill.
¿Usted niega haber abusado de su nieta, tal como nos acusan en este pleito?
Exacto, yo no he abusado de ella. Yo no tenía más que abrir los brazos y tanto la niña como el niño venían volando.
En ningún momento he presentido yo ninguna falta por parte de mi padre en cuanto a carácter sexual. Si hubiera sido así, posiblemente estaríamos aquí, pero no por esta causa, sino por otra. Es algo que yo a mi padre no le perdonaría jamás, jamás.
Es dona la circumstància que l'avi ja va ser condemnat i empresonat l'any 1971 per abusar sexualment de la seva germana petita. Segons dues filles seves, a més, també hauria abusat d'elles. Per cert, el fill d'acusat d'encobridor té també una causa oberta en un jutjat de Barcelona per suposats abusos a la filla d'una cosina. Els fets que avui s'han jutjat haurien passat l'any 2023 a Lleida. La defensa fins ara ha atribuït les acusacions a revenges familiars. La fiscalia demana 5 anys de presó per l'avi i una multa de 8.000 euros per al pare de la nena per no denunciar-ho.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
Seguim en crònica judicial. Encara demanen 14 anys d'inhabilitació a l'alcalde de Vidreres, a la comarca de la Selva, Jordi Camps, acusat de prevaricació. Avui l'han començat a jutjar a Girona, acusat de diversos nomenaments il·legals en la plantilla de la policia local. Això hauria passat entre el 2020 i el 2021, Clara Jordan.
També jutgen que era inspector del cos i dos policies que van ascendint al càrrec. La fiscalia argumenta que tots quatre es van posar d'acord per esquivar concursos públics i nomenar els dos agents com a caporals sense seguir el procediment correcte. Una altra gent que es va sentir perjudicat per aquests nomenaments és qui ho va denunciar i és qui ha declarat avui. La resta ho farà demà.
I han desarticulat una banda criminal especialitzada en el robatori de joieries amb el mètode de l'encastament. Se'ls atribueixen 27 accions a tot l'estat, dues a la demarcació de Tarragona, Manel Sastre.
La banda estava perfectament organitzada i actuava amb el mateix modus operandi. Encastaven vehicles contra els aparadors dels establiments i s'enduien joies, rellotges d'alt valor que després revenien. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil creuen que el valor de les joies robades i els danys provocats superen el milió d'euros. Entre la trentena de cops fets l'últim any, dos se'ls van fer a la Sénia, al Montsià i a Flix, a la Ribera d'Ebre. S'han detingut 6 persones als que atribueixen delictes de pertinença a grup criminal, robatori, falsificació de documents i receptació. 4 ja han ingressat a la presó.
I dues persones han mort a les últimes hores ofegades en instal·lacions de rec a les comarques de Lleida. Estela Busoms, han estat dues caigudes accidentals.
Hola, bon dia. Sí, una de les víctimes és un home de 56 anys que treballava obrint i tancant comportes de rec entre Castellnou de Seana i Golmés, al Pla d'Urgell. Aquesta matinada n'han recuperat el cadàver que havia quedat atrapat en una canonada. Unes hores abans havia mort una dona de 73 anys, també ofegada en una instal·lació de rec a Vallfogona de Balaguer. Va caure dins l'arqueta quan va seure al mur a descansar després d'haver sortit a caminar amb una amiga.
Catalunya al dia.
Haurem arribat a 2:15. Comencen les obres d'una rotonda, la Nacional 260, a Montferrer i Castellbó, a l'Alt Urgell. Des d'allà, Joaquim Albalater, bon dia. Són uns treballs esperats des de fa molt temps.
Bon dia, sí, feia gairebé 20 anys que els veïns reclamaven aquesta rotonda en un punt per on cada dia passen 15.000 vehicles i on hi ha hagut desenes d'accidents. Albert Marquet és l'alcalde de Montferrer i Castellbó.
El nostre municipi és molt gran i ens parteix la zona d'aquí de Montferrer amb la zona de Castellbó. A l'altra banda tenim una escola que tenim 90 infants allà. Bueno, ens afecta molt, tant els que anem cap una banda a l'altra banda o els que volem sortir cap a Lleida, que és una sortida molt complicada. Bueno, esperem que tot això ens millori i ens funcioni tot millor.
La nova rotonda farà 6 metres de diàmetre, tindrà dos carrils i quatre passos de vianants. El projecte estava en marxa feia més de 10 anys, però fins ara no s'havia pogut tirar endavant. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
El projecte es va finalitzar a finals del 2019. Quan estava a punt de licitar, doncs va arribar la Covid i vam parar l'obra pública. Vam reprendre el projecte l'any 2022, amb tan mala sort que va coincidir temporalment amb la guerra de l'Ucraïna i, conseqüentment, la licitació va quedar deserta.
L'obra té un pressupost de 730.000 euros i s'espera que estigui enllestida a la tardor.
Molt bé, gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
I Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, creu que la xarxa de metro hauria d'arribar a poblacions com Mataró o Castelldefels. L'alcalde considera imprescindible millorar la xarxa de transport metropolità per reduir el nombre de vehicles privats que entren cada dia a Barcelona.
El metro hauria d'arribar a Mataró i a Castelldefels. És la forma de relligar una àrea metropolitana de veritat. És la forma de fer metròpolis de veritat. I al final fer que la decisió de la mobilitat d'una persona sigui molt més econòmica, ràpida i eficient en transport públic que en transport privat.
I amb el senyal, els horaris de 1:45 a Girona, ciutat, els taxistes denuncien que hi ha persones treballant de manera il·legal i demanant a l'Ajuntament que faci alguna cosa per aturar aquesta situació. Laia Claret, amb què es troben concretament?
Hola, bon dia. Doncs mira, el Gremi assegura a l'Agència Catalana de Notícies que hi ha professionals que treballen a la ciutat recollint clients amb llicència d'altres municipis i també persones que treballen amb cotxes particulars sense senyalitzar. En el primer cas, el sector assegura que hi ha qui té llicències d'altres llocs que són més econòmiques, però que treballen recollint clients aquí a Girona. Fernando Samitier, el president de Gitaxi, especifica què comporta l'intrusisme a la ciutat.
I ells tenen l'assegurança condomana, es treuen feina, el client no té la certesa de cobro com nosaltres, com som transport públic, estem regulats, sobretot en tema preus. Els preus els posa la Generalitat o l'Ajuntament, si són urbans.
És per això que demanen a l'Ajuntament que posi fre a aquesta situació.
Que facin la seva feina. Ells estan obligats a fer complir la llei i no s'està fent complir.
Samiti especifica que la diferència de preu entre una llicència a Girona o un poble petit pot superar els 100.000 euros.
I l'Ajuntament de Barcelona, que d'altra banda preveu obligar a instal·lar detectors de fum a tots els habitatges de nova construcció a partir de l'any que ve. És una mesura que forma part del Pla Estratègic de Bombers de la capital catalana i que incrementarà la seva plantilla fins als 800 bombers. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
També s'han donat xifres de les sortides que va fer aquest cos d'emergències l'any passat.
Sí, van ser 26.000 sortides, un 40% més que l'any passat. D'aquestes, la meitat van ser rescats i salvaments i 5.300 sortides per incendis, que són les que comporten més risc per les víctimes. És per això que el consistori preveu modificar l'ordenança municipal de prevenció d'incendis i serà obligatori instal·lar detectors de fum en tots els habitatges de nova construcció. Això ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni.
Això és un detector de fums que farem que sigui obligatori instal·lar a tots els habitatges de nova construcció a la ciutat de Barcelona i que nosaltres instal·larem ja els més de 12.000 pisos de protecció oficial que té la ciutat.
Doncs entenc que l'alcalde us ha fet una demostració. Exacte, com sí, són aquests detectors.
Doncs mira, són petits, caben en una mà, és un aparell que sona d'aquesta manera per avisar-nos en cas que hi hagi una mica de fum a casa nostra, s'instal·la col·locat al sostre, no requereix cap tipus d'instal·lació i el preu, me l'he mirat, i mira, ronda els 20 euros, tampoc
no,
és tan
dir,
car.
La meitat d'una balisa del cotxe, que en val més o menys 40. Exacte. I que també ens hem hagut de comprar. Gràcies, Miquel, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I també amb Marc Vidal per fer un repàs a les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc, bon dia.
Bon dia.
Sí, aquesta la vaig veure també. Acollir sí, un nadó sí. Quan tens 70 anys, que són aquests pares d'acollida d'emergències.
Sí, pares d'acollida, una història
interessantíssima. Hi ha una crida perquè en falten, no?
En falten, efectivament, i justament podreu llegir aquesta història d'aquesta parella que tenen 70 anys i que diuen, doncs, quan marxi aquest nadó, que ara tenim acollit, és un nadó de mesos, plorarem, però sabem que l'hem ajudat a créixer, per tant, aquesta informació del 3Cat Info que podeu llegir. Doncs la Teresa i en Xavier, la història d'aquesta parella adoptiva, diguem, que és un acolliment temporal, per entendre'ns.
Una altra de les històries que també ha tingut èxit, ens l'explicava ahir en Joaquim Albalate, que són aquests remuntadors aturats quan encara hi ha un tou de neu a les pistes, no?
Sí, és com gairebé incomprensible, no? Però es veu que coses importants, la gent canvia de xip, és a dir, el novembre ve molt de gust esquiar, però a l'abril ja no.
Ara ja deuen tenir molta calor allà dalt.
Ja no ve de gust. i que ja en deuen estar dits, no?, els esquiadors, no sé, i, en fi, també l'afluència no és la mateixa, la qualitat de la neu tampoc, hi ha diverses explicacions que podreu llegir també en aquesta informació de,
també hi ha un
escàrits.
Tema de contractes, que tenen contractes
sí, clar, la temporada s'acaba i, a més, les estacions d'esquí ara han d'afrontar la temporada d'estiu, també han de fer, no?, manteniment d'instal·lacions, etcètera, sí.
Fa un any, Marc, de què parlàvem?
Mira, fa un any dèiem que Renfe aturava el llançament de la ruta d'alta velocitat entre Barcelona i Tolosa de Llenguadoc. Aquesta ruta es va aturar, efectivament, un any després no existeix. Actualment només hi ha dues connexions internacionals, Barcelona-Lió i Madrid-Marsella, diguem, entre Espanya i França. I el més important és que ara fa pocs dies hem sabut que Renfe ha descartat definitivament la línia, la connexió Barcelona-París. És un tema, doncs, que justament les autoritats ferroviàries franceses tampoc acaben d'homologar els trens espanyols i, per tant, de moment no hi ha línia Barcelona-París, que sí, un servei que sí que ofereix justament, quina casualitat, la línia francesa, la companyia francesa.
Sí.
I justament el govern espanyol el que ha fet aquests dies també és queixar-se d'aquesta falta de reciprocitat entre Espanya i França pel tema del reconeixement d'aquests trens. Per tant, si fa un any ja no hi havia la línia Barcelona-Toulouse, tampoc que sapigueu que no hi ha de moment la línia Barcelona-París.
És una decisió, si més no, sorprenent, no? Mentre estem demanant que no es contamini tant, que es rebaixin el trànsit aeri, no?, per la despesa que comporta, i en canvi la ferroviària...
Seria la més rentable, diguem.
Efectivament.
I, per tant, és la que no existeix, de moment, en la part espanyola.
Molt bé, Marc. Doncs no ens sentim demà, perquè serem fent el programa Reus, que després ho explicarem, però sí que ens sentim divendres. Gràcies.
Catalunya al dia.
5 minuts i mig passen de 2:15. I ara us ho hem promès tot just començar. Parlem de ratpenats, perquè hem trobat dues espècies de ratpenats al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Això és a la comarca del Ripollès i és una troballa que suposa més coses, més enllà d'aquests bonics animalons. Laia Claret, per tant, què suposa que els hagin trobat aquí?
Doncs mira, els experts assenyalen al Catalunya al Dia que aquesta troballa és una evidència que la biodiversitat d'aquest parc natural és de molta qualitat. Primer de tot perquè els ratpenats són selectius a l'hora d'escollir el lloc on han de viure. Les espècies que han localitzat són l'orellut alpí, considerat una espècie vulnerable, i el rater de bigotis petit en perill d'extinció. David López és investigador, que ha fet l'estudi, és del grup de recerca en biodiversitat mitjançant l'ús de bioindicadors del Museu de Ciències Naturals de Granollers.
Són animals que són molt bons bioindicadors, no?, de la qualitat ambiental. Bàsicament perquè són animals que poden volar, que això fa que puguin anar a un lloc i puguin no anar a un lloc, saps? Un ratpenat, si un lloc el considera que no és bo, marxa a un altre.
Per tant, remarca, haver-los trobat vol dir que la capçalera del Ter és un bon espai natural.
Molts estudis anteriors han vist que poblacions sanes de ratpenats estan directament relacionades amb boscos madurs i ben conservats, no? Prats on no s'ha tirat pesticides, a zones on les aigües no estan contaminades. La presència d'aquests animals sempre ens està donant la informació de que l'ecosistema està ben cuidat.
A més, remarca que els ratpenats també afavoreixen la biodiversitat.
Són el que se'ls diu espècies clau en les xarxes tròfiques, sobretot pel seu paper d'alimentar-se d'insectes, no?, que són controladors de plagues o d'alguns insectes que potser les poblacions podrien anar augmentant descontroladament, doncs clar, els ratpenats fan aquest paper de controlador.
La intenció, explica, és fer el seguiment de les espècies en aquesta zona per saber quants individus hi pot haver.
Gràcies, Laia. I ara parlem d'un altre animal que no té tan bona fama, tampoc no s'aplaudeix tant la seva presència, és la mosca negra. Avui ha començat la campanya contra ella al riu Ebre, demà s'iniciarà també al Segre. Ahir la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va reduir el cabal del riu i ara l'helicòpter ja reparteix el tractament per evitar l'expansió d'aquest insecte, de la mosca negra. Des de Xerta, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I de fet aquest any comença, ho vam explicar aquí també, unes setmanes més tard del que és habitual aquest tractament.
Exacte. Penseu que normalment es fa a finals de gener o principis de febrer. Aquest any, però, no s'ha pogut fer pels alts cabals tant de l'Ebre com del Segre a conseqüència primer de les pluges i després del degel. Com sempre, es faran 7 tandes de tractament aquí a l'Ebre. Montse Macià és la cap de l'àrea de salubritat del Copate.
Tenim 7 punts de descarga de tractament que fan uns entre 5 i 8 quilòmetres de distància entre ells. Per exemple, a la part de la sud, com que queda l'aigua com a més remansada, hi ha més quilòmetres de tram que obrim des d'Escó. està aquí, està pràcticament la desembocadura de l'Ebre.
Els 619.000 euros que ha costat s'han pagat amb una subvenció de la Generalitat, mentrestant estan negociant amb el Copat i també el nou conveni. Josep Cavarros és el gerent.
Tindria tot el sentit del món de que fos el Departament de Salut qui liderés este compromís de la Generalitat en el tractament de control de la mosca i del mosquit, bàsicament perquè estem davant d'una problemàtica de salut pública i, de fet, això ho estem treballant conjuntament en la delegació del govern. El més habitual, i suposo que el que acabarà passant, és que el conveni tindrà una durada de 4 anys.
Tot i el retard, els tècnics són optimistes en poder reduir la presència de la mosca.
S'obre una via de diàleg per intentar resoldre el llarg conflicte per l'aigua de Boca, un litigi que ha arribat als tribunals i que enfronta l'Ajuntament i la comunitat de regants de la séquia d'on fan la captació. Avui hi ha una nova trobada per intentar acostar posicions. El principal escull, Estela Busoms, que el separa és el preu que hauria de pagar el consistori per l'aigua que consumeix la ciutat.
Sí, de fet, durant molt de temps no han pagat res i apel·lant al deute acumulat, fa 2 anys la comunitat de regants de la séquia del CUP va tallar el subministrament d'aigua de Boca a la capital de la Noguera. L'Ajuntament va reaccionar amb un decret d'alcaldia per obligar a restablir-lo i l'estira i arronsa ha arribat als jutjats amb dos contenciosos que de moment han donat la raó al consistori, però les sentències estan recorregudes. Les dues parts manifesten que volen arribar a un acord extrajudicial per posar fi a la disputa. Això sí, els dirigents de la séquia continuen reclamant que la paeria de Balaguer entri a la comunitat, demani formalment la concessió d'aigua i pagui el que li pertoca per beneficiar-se'n, igual que fa l'Ajuntament de Menàrguens. Aleix Ariño és secretari de la Junta de la Comunitat.
Esperem que arribi a bon port. Des de la Junta de Govern no hi hauria cosa millor per nosaltres de poder tancar aquest tema. Ja entenc que per l'Ajuntament de Balaguer també.
Els regants calculen que l'Ajuntament hauria de pagar 40.000 euros anuals, però l'alcaldessa Lorena González creu que aquesta xifra és excessiva.
No ens avenim amb el preu aquest, no?, que ens diuen, hem d'analitzar coses, i ara hem de fer alguna proposta a nosaltres, però sí que és una qüestió que ens l'hem de mirar doncs, amb carinyo, no?, en aquest sentit.
La històrica séquia del CUP té 17 quilòmetres i rega prop de 1.100 hectàrees.
L'herència d'un veí de Sant Joan les Fonts a la comarca de la Garrotxa permetrà transformar una finca de la seva propietat en un bloc d'apartaments destinat a persones de més de 70 anys, autònomes, i aquest apartament tindrà espais comuns per compartir serveis i activitats. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts s'encarregarà de la gestió i reservarà una part d'aquests habitatges per emergències temporals de persones que ho necessitin. Més detalls des de Girona. Fèlix Martín, quants pisos es faran?
Hola, bon dia. Doncs en una primera fase, 5. I es pagarà amb els 900.000 euros en efectiu que també els han deixat en herència. Però la finca és més gran i permetrà més endavant construir un segon bloc amb 5 apartaments més. Tot un repte per a un poble petit com Sant Joan les Fonts, ha destacat l'alcaldessa Maria Vidal.
Per nosaltres és una responsabilitat, és un gran repte. Volem que hi hagin uns espais de trobada comuns perquè fomentem que es puguin tenir espais de relació i disminuïm cada vegada més doncs, la solitud no volguda.
Les persones que hi vagin a viure, de 70 anys o més, pagaran un lloguer social.
I volem saber també, Fèlix, qui és el benefactor, gràcies a qui s'ha pogut tirar endavant aquest projecte.
Doncs l'herència és la d'Honorat Espigoler i Ros, que va morir l'octubre del 2024 als 97 anys. I va designar com a gestor d'aquesta herència qui va ser alcalde durant 24 anys, Joan Espona. Espona, hem parlat amb ell, creu que aquest edifici compartit per a gent gran s'ajusta perfectament a l'esperit del testament.
Si l'Honorat des d'allà on sigui ho pogués veure, segur que estaria joiós de que la seva deixa anés amb tot el que s'està treballant.
A Sant Joan les Fonts ja hi ha 48 pisos de protecció oficial i l'Ajuntament en gestiona una desena més.
Doncs qui també ha parlat sobre habitatge ha estat el president de la Generalitat. Salvador Illa ha promès totes les facilitats als ajuntaments, però ha demanat la seva implicació per construir tant com sigui possible.
Si volem habitatge, on el construirem? En el sòl. Tant com ni càpiga. No el mínim necessari per pagar les infraestructures de carrers i llumens. Tants com ni càpiguen. Si realment volem afrontar una emergència de país. Tant habitatge com càpiga, densificar, intensificar, trieu la paraula que vulgueu, més bo, s'entén, no? Tants com ni càpiga.
Només un minut ens separa de 2:45. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, reclama al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial que facin convocatòries extraordinàries perquè hi hagi més jutges. Si no, no es podrà tirar endavant la nova organització judicial, perquè en falten jutges. Mercè Casso ho ha dit de manera molt gràfica, que ara diu que hi ha cadires, però no hi ha prou jutges. Des del Palau de la Justícia, Maria Núria Rebell. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs exactament, Mercè Casso, que porta un any al capdavant de la màxima institució judicial de Catalunya i encara no havia fet cap roda de premsa, avui ha fet un repàs genèric, sense gaire dades, però amb un missatge clar que hi ha més jutges a les noves places judicials. Això volíem dir. El missatge clar és: o hi ha més jutges a les noves places judicials o la feina no sortirà.
A dia d'avui, a Catalunya hi han 871 places judicials. Cadires, diguem-ho així, eh? Cadires on ha de seure un jutge o una jutgessa. I tenim 132 vacants, és a dir, cadires on no hi ha ningú. Aproximadament això és un 15%.
Estimat en uns 180 els magistrats que caldrien, i és que aquesta manca, a més, a la pràctica, s'hi ha d'afegir aquesta circumstància.
Moltíssimes llicències per maternitat i paternitat. I això és un efecte pervers, a vegades. Cada any, una part molt important de les noves promocions els ofereixen places a Catalunya. Però tenir el jovent té un efecte, i és que són les edats on es tenen fills.
Mercè Casso també reclama al Departament de Justícia més funcionaris que puguin gestionar aquesta nova organització judicial, que ha assegurat que, en general, funciona raonablement bé. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que durant aquest darrer any s'ha passejat per tot el territori, ha qualificat d'intolerable la situació de l'edifici judicial de Martorell i òptima la seu d'Esplugues, on hi ha, fins i tot, ha dit, sales amables, on atendre les víctimes, especialment els infants, com si estiguessin en una ludoteca i no en un fos jutjat.
Doncs celebrem-ho, sempre és interessant tenir aquesta opció. Gràcies, Maria Núria Rebell. Bon dia.
Bon dia.
La Vall d'Avui recuperarà un antic pas de ramats entre Boí i Taüll per facilitar el pas d'animals i ordenar l'ús turístic de la zona. Es tracta del camí dels Llanceros, una via històrica clau per la mobilitat tradicional en aquest territori. La Vall d'Avui, Pau Rovira, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. Exacte, els treballs han permès recuperar un tram d'uns 700 metres amb actuacions de desbrossament, consolidació del camí i reconstrucció de murs de pedra seca, així com la instal·lació d'un petit pont i passarel·les de fusta en els punts més fràgils, amb l'objectiu de garantir un pas segur tant per als ramats com per als visitants en una zona amb alta pressió turística. Ho explica l'alcaldessa del municipi, Sònia Bruguera.
Per un costat sí que és un camí que permetrà el pas de ramats, però per un altre costat també el que volem evitar, clar, és un tros perillós, són carreteres molt estretes, a vegades amb dificultat de visibilitat, no? I si la gent agafava aquest camí, que és un camí molt xulo, que enllaça aquests dos nuclis, haurien de passar la carretera amb aquesta dificultat, amb aquestes carreteretes estretes, sense cunetes, amb molt moviment de vehicles, per tant, creiem que pot ajudar aquesta seguretat.
Les obres han tingut un cost de 90.000 euros. A més de la seguretat, la recuperació del camí facilitarà el manteniment de les pastures i pot ajudar a reduir el risc d'incendis en aquest entorn d'alta muntanya.
Catalunya al dia.
El cos invisible de la lleidatana Núria Perpinyà ha guanyat el Premi Crítica Serra d'Or de novel·la. En assaig, el guardó se l'endú el solsoní Raül Garriga Said amb La roca i l'aire, Art i religió de Llull a Tàpies. Els premis, que celebren la seva 60a edició, s'acaben d'entregar ara mateix per primer cop a l'Abadia de Montserrat. Des de Monistrol de Montserrat, Natia Dell, bon dia.
Bon dia. Sí, just s'ha acabat ara mateix l'acte d'entrega. La novel·la premiada que explicàveu és una odissea divertida i vitalista d'un viatge interior del cos d'una molècula. I com el seu llibre, la Núria Perpinyà ha fet aquesta alegoria amb el territori.
Montserrat seria el pulmó de Catalunya perquè és l'aire espiritual del país.
En poesia, el guardonat ha estat Sebastià Alzamora, amb Sala Augusta, seguit de la llengua materna, un guardó que ha dedicat al poeta Josep Piera, mort diumenge, i a totes les víctimes del feixisme. En aquest sentit, ha alertat dels vells dracs que es tornen a aixecar i volen destruir el català.
Volen destruir la poesia, volen destruir l'art, la música, la llibertat, la democràcia i, com no, la llengua catalana. Com sempre, abans que cap altra cosa, volen destruir la llengua catalana. No ho permetrem, no cal dir-ho.
I el solsoní Raül Garrigasait, amb aquest assaig també premiat, ha fet de referència algunes cites del llibre, com aquesta.
Acabem de recomençar. Tenim temps.
En arts escèniques, el premi a la trajectòria ha estat per l'Estruc, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu de Sabadell, i en literatura infantil i juvenil, Cartes Imprevistes, amb text de Tina Vallès i il·lustració de Mercè Galí, que parla de coses tan sorprenents com la correspondència entre un drap de cuina i una tovallola de mans. També ha rebut un reconeixement La Cubana, per l'amor venia en taxi. Un acte que ha recollit, ha plegat més de 150 persones, escriptors, editors i la presència d'autoritats com el mateix conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que ha respost així a la petició d'alguns premiats d'un major compromís del govern en la llengua.
Que el camí cap al redreçament de la llengua és impossible que el faci un govern sol. De fet, és impossible que el facin les administracions soles. En l'impuls de la llengua i en l'impuls de la cultura cal el compromís de tothom.
I també escoltarem Bernat Juliol, editor de la revista Serra d'Or, que diu que la cultura forma part de l'ADN d'aquest monestir benedictí.
Un compromís que l'Abadia de Montserrat des de fa molts segles té amb la cultura i amb la llengua catalana. Per tant, més enllà d'una entrega de premis, crec que avui estem davant d'una continuïtat, d'una tradició, d'un compromís secular.
Recordem que els premis Serra d'Or de gran prestigi no tenen dotació econòmica i és el primer cop que es fan a Montserrat.
Molt bé, doncs gràcies, Nati. Bon dia.
Bon dia.
I l'adquisició de la col·lecció Fòrum situarà el fons fotogràfic del Museu d'Art Modern de Tarragona a l'altura del Museu Nacional d'Art de Catalunya i del Reina Sofia de Madrid. Les prop de 1.700 imatges que han estat dipositades a l'arxiu de la Diputació de Tarragona són un testimoni únic de l'activitat fotogràfica al país durant les últimes dècades del segle XX. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè si comencéssim a remenar per aquesta col·lecció, quins noms ens trobaríem?
Doncs mira, si comencéssim a remenar amb aquest recull d'obres de més de 300 fotògrafs, hi trobaríem noms com, per exemple, el de Gabriel Collador, Colita, Amèrica Sánchez, Joan Fontcoberta, Agustí Centelles o Ralph Gibson. Els galeristes Chantal Grande i David Balcells van crear la col·lecció a partir dels anys 80. Ara està considerada una de les més rellevants de Catalunya i d'Espanya. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància de l'adquisició.
Representa un salt molt important per la col·lecció nacional i un salt importantíssim pel museu, que esdevindrà doncs, un dels llocs a nivell d'Espanya, un dels dos, tres llocs on hi hauran les col·leccions més importants a nivell de Catalunya. Hi haurà el MNAC i hi haurà el Museu de Tarragona.
Penseu que el salt que suposarà la col·lecció Fòrum pel Museu d'Art Modern de Tarragona és tan gran que ha estat clau per decidir buscar una seu més gran, com explica la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador.
El fet de ser dipositaris d'aquesta col·lecció va ser com el salt definitiu perquè nosaltres decidíssim conjuntament doncs, amb la Generalitat de que féssim un canvi, no?, d'ubicació del museu, que passarà doncs, del carrer Santana doncs, a l'actual Palau de la Diputació.
El trasllat de seu va per llarg. Penseu que encara no s'ha redactat ni el pla museològic. La part bona de tot plegat és quan no haurem d'esperar a un canvi d'ubicació per poder veure aquestes fotografies que acaben d'arribar a l'arxiu de la Diputació. La direcció del museu està preparant, ja ho està ultimant, una exposició temporal amb 200 imatges de la col·lecció que es podran visitar a partir del juny.
Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey, que sonríen las que ya les metí en un VIP.
Potser us sorprendrà que la música de Bad Bunny ens acompanyi en aquesta notícia, i és que el grup de música experimental Cabo San Roque reversiona al Teatre Lliure de Gràcia a Barcelona el mite de Don Giovanni, de Mozart, amb una proposta feminista i radicalment contemporània. Comparen el llibertí més famós amb Bad Bunny, aquest que sentim, i també amb la seva música.
I la TPR que toditas son mía, una dominicana que juga bombo.
en canvi, al Teatre Malda hi ha escenes d'una separació. En aquest teatre de Barcelona s'hi representa aquesta obra, és el nou espectacle de la companyia El Eje i es fa a partir d'una versió, també lliure en aquest cas, del clàssic del suec Irman Berman, d'escenes d'un matrimoni.
Esports.
La 1 i 54 minuts, com sempre, a aquesta hora. Esports en desconnexió per les 4 demarcacions aquí a Barcelona. Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
Torna la Champions de futbol al Camp Nou. El Barça rep avui l'Atlètic de Madrid a l'anada de quarts de final.
Just fa 4 dies els blaugranes van imposar-se als matalassers en partit de Lliga 1-2 al Metropolitano. Al partit d'avui a la Champions caldrà controlar les emocions i no queixar-se gaire, deia Hansi Flick ahir a la prèvia. Sentim els dos entrenadors, Flick del Barça i Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid.
Serà important estar centrats. Són dos partits contra l'Atlètic de Madrid. Tothom vol jugar aquest partit i volem ser a les semifinals.
Siempre la Champions es compleja, aún más en cuartos de finales, en semifinales, y sabemos de la capacidad que tiene el Barcelona, sabemos de lo fuerte que es en su casa, ha perdido muy pocos partidos, creo que de 23 partidos perdió solo uno.
El porter Cohen i el defensa Cortés, tots dos del filial, són novetat a la convocatòria del Barça, que s'ha fet pública fa uns minuts. L'àrbitre del Barça Atlètic de Champions és el romanès Ivan Kovac. El partit comença a les 9 i es pot seguir en directe amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. També avui a la Champions, PSG a Liverpool, també a les 9 del vespre.
El Madrid haurà de remuntar un 1-2 a Múnich contra el Bayern per accedir a les semifinals de la Champions.
Luis Díaz i Harry Kane van fer ahir els gols dels alemanys en una primera part en moltes ocasions per al Bayern. Mbappé va marcar pel Madrid ja al minut 74. El tècnic blanc, Álvaro Arbeloa, ho fia tot a la tornada.
Esto es lo que hay que afrontar, ¿no? Está claro que hemos metido un gol que nos ha dado esperanzas. La pena no ha podido ser no haber metido alguna de las ocasiones que hemos tenido. No va ser fàcil, però si algun equip pot ganar en Múnich és el Real Madrid.
Per la tornada a Múnich, dimecres que ve, el Madrid perd Tchouaméni per acumulació de targetes. També la Champions jugat ahir, triomf de l'Arsenal al camp de l'Sporting de Portugal 0-1.
En bàsquet, cara i creu per al Barça i el Joventut.
Els blaugranes s'allunyen dels play-offs de l'Eurolliga després de perdre ahir davant el Panathinaikos 79-93 i just després de la derrota, el tècnic del Barça, Xavi Pascual, es plantejava marxa a final de temporada.
Em sento el màxim responsable del ridícul que hem fet. Quan acabi la temporada sí que llavors serà el moment de parlar de moltes coses i d'explicar-vos moltes coses i hi haurà temps per valorar, per parlar, per pensar, per veure on estem, per veure on estarem i per veure si estarem.
Aquest divendres, nou partit de Barça a l'Eurolliga, a la pista del Mònaco, un altre rival directe de play-in. Encara no ho tenen assegurat quan falten dues jornades. A la FIBA Champions de bàsquet, la penya ha forçat el tercer partit de l'eliminatòria de quarts. Van guanyar ahir 88-66 davant l'AEK d'Atenes i juguen el tercer partit a Grècia el dimecres de la setmana que ve. Dani Miret, tècnic del Joventut.
El vestuari, convençut, perquè ja ho vam demostrar que podem guanyar a Atenes. Vam fer un partit a Atenes molt bo, de molt de mèrit, i la primera part guanyàvem de 13. Penso que per haver perdut no hem de fer un anàlisi diferent emocional. Nosaltres vam fer un partidàs a Atenes, i encara ho podem fer millor. Ens veiem capaços de fer-ho.
El Joventut Femení rep avui el Jairis Murcia a les 8 del vespre en partit de la 27a jornada de Lliga.
El ciclista Marc Brustenga ja té la seva primera victòria com a professional.
El de Santa Eulàlia Barronsant es va imposar una clàssica a la Bretanya francesa, tot i no acabar en primera posició. Brustenga és un dels protagonistes del podcast Radio Volta d'aquesta setmana. Isaac Vilalta, bon dia.
Bon dia, així és. En aquesta entrevista explica com va viure la primera victòria com a professional. Va ser a la clàssic Velox Adeli de Vitré. Tot i que, com deies, va acabar segon als comissaris, però van sancionar el vencedor, el francès Pierre Gauthier, per una maniobra irregular.
Quan has quedat en el pòdium, estàs allà al darrere del camió del pòdium o una carpa i t'estàs canviant i netejant tot perquè, bueno, en aquest cas havia plogut i et poses la roba de pòdium per sortir ben maco. I res, quan li estaven fent l'entrevista de guanyador al corredor del Decathlon, va vindre el director del meu equip i em va dir que això, que el van descarificar i que jo havia guanyat.
Marc Brustenga, que és un ciclista ràpid i rematador, suma la seva primera victòria com a professional després de superar uns anys marcats per les lesions.
Sí, he plorat bastant. Va ser pujar el cotxe camí de l'aeroport amb el director i dos companys i allà ja vaig. Però quan vaig obrir el mòbil i vaig començar a llegir missatges i comences a pensar i tot, i els moments que has passat i ara on has arribat, doncs això, t'emociones i et poses, la veritat, que molt content i sí, o sigui, he plorat bastant.
La conversa completa a Ràdio Volta, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I avui, que és el dia del poble gitano, acabem amb els Luarna Lubre i el seu Tu Gitana. Amb 40 anys als escenaris, 2.500 concerts, 350.000 àlbums venuts i dos discurs d'or a la butxaca, els gallecs, els Luarna Lubre, són un dels grups de folk amb més reconeixement d'Europa. Un dels concerts de la seva gira per celebrar aquest 40è aniversari serà dissabte a Barcelona, al Casino del Poble Nou, dins del Festival Barna Sants. Nosaltres ho deixem aquí per avui i tornem demà i des de Reus. Farem el programa des del Gaudí Centre per parlar del cèlebre arquitecte ara que es commemora el centenari de la seva mort. Us hi esperem, que acabeu de passar un bon dimecres.